La crisi econòmica desfermada a partir de l'any 2008 amb l'esclat de la bombolla immobiliària va deixar moltíssimes famílies en una situació precària, però a més ha generat unes conseqüències permanents en el temps. Conseqüències en forma de deutes que sovint es converteixen en un llast tan pesant que impedeix que els qui els arrosseguen puguin aixecar el cap. La solució a aquests casos ha vingut de la mà d'un instrument legal nou. És l'anomenada Llei de la Segona Oportunitat, que possibilita que particulars de bona fe puguin alliberar-se dels seus deutes i començar de nou. Però com funciona aquest mecanisme? La Susanna Cané té una llarga experiència com a consultora empresarial i el seu despatx, situat a Sant Antoni, té precisament en la Llei de Segona Oportunitat una de les seves especialitzacions. Avui l'hem convidat al Tal com som de Ràdio Palamós. Susanna, bon dia, benvinguda.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
No sé si el fet de que s'hagi hagut de crear un instrument legal específic per a aquestes qüestions ens dona ara una imatge real de l'impacte que va tenir aquella crisi, no?
Bé, la crisi del 2008, arrel del boom immobiliari, moltíssimes famílies es van sobreendeutar en comprar un pis, una hipoteca amb finques sobrevalorades. Les entitats financeres donaven crèdits no només per la compra de finques, sinó per canviar el cotxe, anar de viatge. I què passa? Que quan va haver-hi aquest boom i aquesta crisi gravíssima, moltes famílies es van trobar en una situació de sobreendeutament que era impossible de pagar amb la vida encara que tornessin la finca, perquè el deute era molt superior al valor de l'immoble. El 2015 es va posar en marxa aquesta reforma de la llei concursal, en la qual afavoria a particulars i autònoms de bona fe, deutors de bona fe, de que arrel d'un problema X, sigui arrel del negoci, del bar, del restaurant, de la seva petita activitat, com arrel de sobreendeutament particular, poguessin fer front a aquesta gravíssima situació, perdó dels deutes i tornar a començar.
Mm-hmm. Dius deutors de bona fe. Què vol dir això?
Bé, el deutor de bona fe, com la paraula bé defineix, és que no hi ha hagut, diguéssim, un endeutament premeditat, que n'hi ha hagut una mala gestió del negoci, simplement que arrel d'una causa externa, una crisi econòmica, tu has entregat la finca i la finca, com que estava sobrevalorada en aquell moment, doncs tu ja no pots fer-hi front, que no hi ha hagut, diguéssim, estafa, que no hi ha hagut premeditació i alevosia, simplement que has tingut mala sort en una situació determinada personal o econòmica, empresarial, ho acredites i a partir d'aquí doncs s'inicia aquest procediment per poder fer front a aquesta situació i amb tot aquest calendari que ara comentarem i aquesta forma de fer aquest expedient extrajudicial, doncs poder arribar al perdó total de deutes amb una sèrie de condicions, una sèrie de riscos i una sèrie d'avantatges, evidentment. Mm-hmm.
Ara, precisament, parlarem de quines són les passes que s'han de seguir, quin és el calendari que segueix aquest procés, però abans de tot, quines són les condicions prèvies que es requereixen per tal de poder-se acollir a la segona oportunitat?
Bé, les condicions dels requisits que diu l'article 231 de la llei concursal és que sigui una insolvència actual o imminent. Jo vull pagar i no puc. No puc fer front ni a mig ni a llarg termini sobre el deutament que tinc. Segona, que el passiu o l'endeutament sigui inferior a 5 milions d'euros, que hi hagi més d'un creditor, és a dir, que jo digui diners a més d'una entitat, sigui el banc, sigui l'Ajuntament, sigui un proveïdor, o sigui, mínim més d'un creditor, i que, a més, que dintre dels 10 últims anys, aquest deutor de bona fe no hagi estat condemnat per un delicte contra el patrimoni, contra l'ordre socioeconòmic, falsedat documental, per això diem de bona fe, delicte contra la hisenda pública, la seguretat social o contra els drets dels treballadors. Val? I a més que en els últims 5 anys no hagués arribat a cap acord extrajudicial de pagaments amb creditors o ni hagués obtingut l'homologació judicial d'acord amb el refinançament o declarat en concurs de creditors. Això què vol dir? Està enfocat principalment a particulars i autònoms, que per la seva volum de petit, de pime, de petit, 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 ni s'ha plantejat fer un concurs de creditors per desconeixement, no per res més, mm-hmm. Per desconeixement.
Comentaves ara mateix acreedors, que poden ser doncs, proveïdors, particulars, entitats bancàries. Quan és l'administració pública qui deus diners, també sí. Et pots acollir a la segona oportunitat?
Ara també. És més, hi ha una reforma del juliol del 2020 en què hi ha un apartat que, a més, quan tu presentes aquest expedient, aquest procediment, hi ha un pla de pagaments, inclous tots els creditors, entre ells hisenda i seguretat social. Si tu dintre d'aquest pla de pagament, amb aquesta reforma del 2020 del juliol, destines una part també a pagar aquests crèdits públics, quan arriba el termini dels 5 anys, que és el termini màxim que hi ha per fer això, ens trobem que hagis o no pagat el deute, si es fa ben fet, també queda condonat, perquè a vegades som deutes impagables. Amb els sous que tenim avui en dia tan petits, impossible poder assumir un deute important a mig llarg termini, perquè la capacitat econòmica és inviable. Els recàrrecs, les sancions, els interessos amb els bancs, realment és impossible d'assumir, són desproporcionats en molts casos.
Com deia, l'administració pública, ens referiríem bàsicament, m'imagino, a l'Agència Tributària, per una banda, Hisenda, i a la Seguretat Social.
I ajuntaments, tota Generalitat, tots aquests deutes que hi ha públics en quant a l'administració.
Molt bé. Doncs bé, suposem que una persona que compleix tots aquests requeriments es presenta al teu despatx i analitzeu la possibilitat de tirar endavant aquest procés. Per on es comença?
Bé, en primer de tot el que fem és fer una anàlisi de tota la situació, un estudi econòmic des de l'inici al final del deutes, el procediment a l'origen de tots aquests deutes, la quantificació, la relació dels creditors i amb el certificat digital triem tota la documentació necessària del deutor, no? A partir d'aquí, el que fa és, hi ha una primera fase d'acord extrajudicial de pagaments, en la qual és una fase extrajudicial, i l'objectiu és arribar a un acord amb tots els creditors per evitar el concurs, val? I posi fi a la situació d'insolvència. Si no hi ha acord, llavors s'inicia la fase judicial, no? En la qual el concurs de creditors, que normalment serà el concurs consecutiu, l'objecte és la liquidació d'aquest patrimoni que pugui tenir o no el deutor i que sigui embargable per poder fer front als crèdits i amb el que no es pugui pagar anar a buscar la fase de tramitació i sol·licitud de la concessió del BEPI. O sigui, jo he fet tot el possible per pagar, aquests són els meus drets, les meves obligacions, els meus ingressos, vull i no puc, per això se'n diu de bona fe, el jutge valora tota aquesta situació i al final dicta sentència.
Lo normal és arribar davant del jutge o el tema de l'acord extrajudicial també s'hi arriba a vegades?
A vegades s'hi arriba, però poques, perquè normalment quan una persona inicia aquest procediment el deute supera els 30.000 euros i quan tu no tens ingressos o no pots, aquest deute es va creixent i clar, arriba un moment que tu per molt que puguis no pots fer front a això. Llavors, és important fer-ho perquè depèn de l'edat del contribuent. Si és una persona amb 30, 25, 40 anys, 50, i tens un deute de 100, 200 perquè has perdut la casa o has perdut tot, és que t'embarguen la nòmina, t'embarguen el sou, no te pots plantejar res i te veus obligat a treballar amb economia submergida perquè no estàs totalment bloquejat i fiscalitzat. I és un problema.
Els acords són més difícils amb les entitats bancàries que amb els particulars?
Com que no hi estan d'acord mai quan fas la proposta de pagaments, perquè si tu li dius a una entitat financera, jo t'ho dic que tu 70, 80, 100.000 euros, te'n pagaré 25 cada mes, evidentment no està d'acord. No? Llavors, tots els creditors, en aquest procediment hi ha una primera reunió, un acte, que diu, deus això, confirmem els imports, si no, aquesta és la proposta, no estic d'acord, i automàticament, com que no solen estar d'acord mai, inicia el procediment judicial.
Susana ens deia abans, és un procediment que té riscos, que té perills, que té també els seus avantatges. Una mica els més destacats dels uns i dels altres, quins serien?
Bé, riscos, ho perds tot. Si tens alguna cosa, ho perds. Sigui, ho perds. A veure, quan diem un matrimoni que ha comprat un pis i en aquest cas el banc s'ha quedat al pis, però a més ells s'han quedat sense el bé, però s'han quedat amb el deute pendent d'una part i els recàrrecs i les sancions a tot el procediment judicial. Evidentment no tenen res més a perdre perquè ja no tenen res. Aquest és un cas evident que val la pena tirar endavant, no? Per què? Perquè quan s'inicia el procediment judicial, a la que tenim l'auto del concurs, tots els embargaments queden automàticament paralitzats. Què vol dir? Que fins que no finalitza el procediment, que sol ser entre un i quatre anys, depèn del jutjat, ja ho comentarem, jo, si tinc la nòmina embargada, queda paralitzat. Llavors, el mediador concursal intervé amb el control d'aquesta economia, d'aquesta entitat o persona, però tots els embargs hi pots continuar fins que arriba el moment de poder demanar l'exoneració total, no? I això és molt important. Això per una banda. I si tens la vivenda o algun immoble i la necessites, que és la primera vivenda habitual, tens un cotxe que el necessites per moure't anar a la feina, tens una bicicleta, si tens el mínim necessari per viure de bona fe i que aquesta finca o aquests béns són inferiors al deute, què vol dir? Que encara que els venem no podem fer front a tots els deutes que tenim, ara també es poden salvar, però s'ha de fer tot el procediment ben fet. Si és una persona que té quatre cotxes, que té tres vivendes, s'ha de valorar, perquè evidentment s'haurà de el mediador intervindrà tots els béns, depèn del deute valdrà la pena, però vendre el deute s'ha de valorar, no? I tot això pot perdre. Avantatges? Bueno, un dels primers casos que vam tenir, que el vam tenir afortunadament l'any passat per Fires de Girona, a l'estand de segona oportunitat amb l'equip de Girona d'HT, doncs el client nostre va venir amb la sentència que la gent al·lucinava. Era un senyor que tenia autobusos, tenia amb el tema de l'aeroport de Girona de transport públic, amb la crisi, bueno, sobreendeutat, hi havia un deute de més d'un milió i mig d'euros entre bancs, avals, etc. Automàticament, doncs, amb tot aquest procediment, vam sortir-nos bé amb el concurs de l'empresa, però tots els avals personals d'ell i tota la família anaven directament a la seva persona, no? Amb la qual cosa, doncs, al final del procediment, el jutge ens va donar raó, ens va exonerar de tots els deutes, i ell deia: senyors, que és veritat, jo devia quasi 2 milions d'euros, ara treballo, soc conductor d'ambulàncies, tinc un sou de 2.000 euros i puc mantenir la família, perquè des de tal data van deixar d'embargar-me el sou. I he tornat a començar, tinc 39 anys, tinc 2 nens. Clar, la gent quedava parada, no? Per desgràcia no es coneix massa i bueno, la meva idea i el meu objectiu és, a través d'aquest mitjà de municipal, doncs, fer arribar, doncs, que això funciona, que comença a haver-hi sentències. Fa res, 2 setmanes en el diari Girona va sortir publicada alguna, i el jutjat mercantil de Girona comença a anar a tiro amb això, no? Altres jutjats, a primera instància, quan no són empresa, que és on es presenta, van una mica més lent. Alguns, depèn del jutjat, pues, triguen 4 o 5 mesos a donar l'auto, d'altres triguen un any, però bueno, ja estan encarrilats, perquè comença a ser una situació, doncs, bastant coneguda, afortunadament.
La llei de la segona oportunitat, el tema que ens ocupa avui en el Tal com som de Ràdio Palamós, estem parlant amb la Susana Caner. Ho continuem fent després d'aquesta petita pausa. Bé, continuem el Tal com som de Ràdio Palamós. Avui estem parlant de les conseqüències derivades de la crisi immobiliària del 2018, que va deixar molta gent a l'estacada, molta gent amb deutes importants, i que ara tenen un instrument al qual agafar-se, que és la llei de la segona oportunitat, que els hi dona, doncs, això, l'oportunitat, doncs, de refer-se, d'aixecar cap i de tornar a començar després, doncs, de seguir una sèrie de processos que els porten a que els exonerin dels deutes que porten arrossegant, o que porten carregats. Estem parlant amb la Susana Caner. Ella és consultora empresarial i està, doncs, una de les seves especialitzacions precisament són aquests processos. Susana, per cert, que parlaves abans del tema dels avals. Quantes vegades ho hem vist, això, eh? Gent que simplement, doncs, pel fet d'haver avalat els seus fills, haver avalat un familiar en la compra d'un pis, ho han perdut tot. Sí. En aquests casos, què passa amb aquestes persones?
Bé, evidentment, els avals els bancs no perdonen, i llavors arrosseguen tot el que acompanya un aval. Avalistes, avaladors, béns, drets, tot. Llavors, aquí s'ha de tenir en compte que tot el que arrossega l'aval també s'ha de presentar al concurs de segona oportunitat, perquè això no ho salvarem. Llavors, és important perquè, clar, quan tu avales una persona, des del despatx, som economistes, auditors, ho veiem, no? Jo com a economista, moltes empreses, em veig un crèdit, bueno, i com t'han donat el crèdit si no tens, acabes d'obrir, tal, i no, m'ha avalat. Bueno, però és que això és un problema, hem de treure aquesta avala a la renovació de la pòlissa, però ja, perquè fem societat per limitar la responsabilitat i resulta que m'avales amb els teus pares, però sentit comú, no? Llavors, clar, intentar formar els petits empresaris que abans de muntar un negoci s'ha de fer un pla de viabilitat, veure els recursos que tenim, a qui impliquem o no, és molt important per les conseqüències que això pot portar, i porta, ja ho estem veient, els bancs i l'administració no perdona.
És important les decisions que prenem en cada moment, eh? Que moltes vegades són irracionals.
Bé, el que és molt important és ser conscients de les nostres limitacions, i el mateix que quan anem al metge de capçalera perquè tinc un mal de cap, però quan aquest mal de cap no se me'n va i el metge t'envia un especialista, hauríem de ser humils i dir, bueno, no ho veig clar, me'n vaig a demanar una segona opinió. Gestors n'hi ha molts, assessors n'hi ha molts, però professionals n'hi ha poc. No? Llavors, crec que quan un arrisca tot el que té per un projecte, se n'ha d'assegurar. No és el mateix equivocar-te amb 30 anys que 50. I això, aquests preus són molt alts, no? Per tant, penso que s'ha de valorar l'assessorament d'un bon professional, saber seleccionar els professionals i demanar una opinió, anar de cares i demanar informes, projectes, vull dir, vull això, tu què en penses, tu com ho veus, i fer un informe sobre aquell projecte, pla de viabilitat, ben estudiat, argumentat, pros, per comptes, i valorar-ho tot abans de posar-nos-hi. I quan un està convençut, vale, doncs ara hi aposto, perquè sé el que puc arribar a perdre i no, però no involucra ningú, perquè si no arrossegues a tothom.
Som molt donats a tirar-nos a la piscina sense mirar si hi ha aigua abans, moltes
exacte.
Vegades.
Passa. Inconsciència i, bueno, oh, és que no ho sabia, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. I clar, penso que hi ha moltíssima feina a fer en els pimes, en els empresaris. Ara estem veient, no? Per desgràcia, en aquesta situació, un local sí i un local no tancat. Quants d'aquests locals s'han obert, s'han endeutat fins a les celles, endeutats amb una inversió amb el 100% en finançament exterior i ara no tenen ni recursos per aguantar 2 mesos o 3 un restaurant o un bar tancat o un petit negoci. Error, no? Pues en aquesta situació, molt empresari que no té una mínima formació s'acabarà d'ensorrar.
L'emprenedoria ha d'anar lligada necessàriament doncs, a una certa seguretat, a una certa prevenció.
No, i si tens un projecte, evidentment, has d'anar acompanyat de professionals que t'acompanyin amb el que pugui passar. No? Si tu tens mal de cap, te prens una aspirina. No? Si tens sucre, no te prendràs un croissant. Si tu no tens coneixement de del que et pot afectar, té conseqüències. Pues assessora't, que per això estem els professionals. Ja voldríem tots els economistes. Vull fer això, com ho tinc que fer? Ho veus viable? Ostres, és el que desitgem. Però això, evidentment, té un cost. Bueno, però és una inversió, és tenir coneixement del meu risc. I llavors allò te dona seguretat. I quan tu tens seguretat, els projectes surten molt millor, perquè preveus moltes situacions que tu, per la il·lusió, a vegades no ho veus. I clar, llavors, si avales, a més, amb capital extern, doncs tenim un problema.
Ara que feies el símil del metge, doncs moltes vegades això ens trobem malament, però anem tirant la pilota endavant i quan ja no podem més, llavors anem al metge. No? Una mica el perfil i l'actitud de la gent que t'arriba al teu despatx amb tots aquests problemes i que després requereixen doncs, solucions, com la llei de la segona oportunitat, en general, quin és, més o menys?
Bé, aquí hi ha una mica de tot. Per exemple, afortunadament, els darrers anys, alguns clients que es dediquen a exportar i volen sortir al mercat, Susana, som una empresa segura, tenim una estructura, tenim un projecte i volem iniciar això. Pues jo els he encaminat a demanar subvencions per l'exportació. Val? Ostres, veus un perfil d'empresari que ha començat de zero, però que té un bon recolzament, té un bon assessor al costat, això és com, la comparació és judeosa, és com la planxa de casa. Si tu esperes a planxar un dia a la setmana, estàs mort. Però si tu portes la comptabilitat al dia ben portada, per petit que sigui l'empresari, els teus costos fixes, el seguiment de la facturació i del cobrament, si tu saps on és i saps quin és el teu piu mort, podràs créixer o no en funció de la teva situació. Però sigui quin sigui l'empresa. Quan me ve la gran majoria, per desgràcia, a l'autònom, que he fet això i que va al dia, que no sap ni el que cobra, ni les despeses fixes que té, ni el que cotitza, ni què cobrarà quan s'ajubili, depèn de la cotització que faci, o si es fa mal, una altra guerra perduda que tinc amb els autònoms, que els autònoms és una... No, perdona, l'autònom té la mateixa protecció per el que cotitzes, igual que el règim general. L'única diferència és la seguretat social. Ai, l'atur, perdó. Què vol dir amb això? Si tots no fossin conscients que per tenir el sistema que tenim, millorable o no, d'educació, sanitat, carreteres, serveis públics, hem de contribuir una mica per poder pagar un tractament de càncer, de Covid o del que sigui, és una qüestió de consciència i formació, no? Responsabilitat. La primera, els de dalt. Aquest és un altre tema. Què passa? Quan veus que venen al despatx plorant, que és que no tenen ni per anar a fer un cafè, que ho han perdut tot, que li han tallat la llum, que i tenen un deute tremendo, misent de seguretat social, els autònoms, el cresta que no poden pagar, i que pocs estalvis que en tenien l'han invertit en un restaurant que s'han gastat una milionada amb la reforma i que ara no poden pagar i a més ho perden, que és de lloguer, un desastre. És molt trist.
Com s'assimila personalment això?
Bo, molta homeopatia. I, bueno, intentar... Bueno, gràcies a la seva llei de la segona oportunitat, doncs jo he vist una forma bastant humana d'ajudar les persones en aquesta situació. És molt trist. És molt trist. Sí que és cert que aquesta crisi, els que són valents, treballadors, constants, i que s'esforcin, doncs sobreviuran, però els que viuen el dia sense cap mena de responsabilitat, doncs cauran i cauran fons. Lo dur i trist, que a mi m'enfada molt personalment, totalment personal, és que a vegades ho paguem tots els que ho fem una mica bé. I això tampoc és just. Llavors, clar, jo apostaria per als ajuntaments o les organitzacions a obrir un departament per formar els empresaris. Senyors, fem una sessió d'una setmana de com és el teu petit negoci. Perquè l'esquema és igual per tothom. I a partir d'aquí posem-nos a treballar. Però això vol dir esforç i dedicació.
No, això hi ha institucions com les cambres de comerç que hi treballen habitualment.
Sí, però no arriben a les persones que han de rebre. Quan jo tinc clients lampistes que es fan un fart de treballar, diuen, bueno, però tu quan factures? Fa un mes que t'estic demanant la factura que m'has vingut a posar l'endoll. Bueno, és que no t'hi... Però tu... Clar, jo, això a mi me desmunta, no? Dir, tan senzill que és parar-te i dir, a veure, on soc? No, porta-la, no. Teva dona no t'ho pot portar, la teva dona te pot ajudar. Però tu és com professional que dius, això i això. Gestionar el temps, organització i planificació optimitza molt els recursos. I tens informació imprescindible per saber quan no poder pagar els autònoms, quan no poder pagar la seguretat social dels meus treballadors. Això farà que tu dintre d'aquest procediment passen 2-3 mesos, no vull créixer més a l'endeutament, jo no puc pagar i vull, què tinc que fer? Però clar, això vol consciència i vol formació. I clar, els professionals, nosaltres, a vegades quan veiem això, dic, ojalà t'hagués conegut abans, ara no puc fer gaire res, l'únic que puc fer és cortar, borrar, suprimir i tornar a començar, que aquest és l'objectiu d'aquesta llei.
S'ha menys valorat segurament aquesta part de la feina, no?
Bueno, perquè... Sí, més que... aviam, a vegades és a l'esperit llatí, no? Ens tirem a la piscina, aquí no passa res, no? Aviam, tot té paranza, no? Què vull fer? Com ho vull fer? Clar, és que vol formació. I jo faria una assignatura a les escoles, inclús, que quan hi ha... Ara amb el tema informàtic, hi ha molt projecte d'I+D, quan veus aquesta emprenedoria, comencem a formar els nanos, que si els donen una paga a la setmana, com l'han de gestionar? Que per tenir aquella pissarra requereix que cotitzem tot i fem les coses mínimament bé. Si ja ho fem des de baix, els de dalt han de donar exemple, això per descomptat, això ho deixarem per un altre dia, que és batalla perduda ara, no? Però sí que és cert que una persona, quan veu que no pot fer front, aviam, jo tinc ingressos de 1.000 euros, estic buscant un pis per viure. Si guanyo 1.000, com me puc buscar estar 900 en un lloguer? És que és sentit comú, no? Mai podem gastar més del doble, més de la meitat del nostre sou en una hipoteca, amb uns costos fixes, perquè... I si és una parella, un dels sous ha de quedar net, per protecció. El sentit d'estalviar una mica cada mes, això que és estalviar? La gent tira de les vises i és un disbarat, no? I cal molta consciència d'organització per famílies, per persones, saber el que gastem, com ho gastem, no gastar perquè sí, aprendre què és necessari i què no, perquè Amazon està fent molts disbarats, ens sentem al davant de la tele i comencem allà i com que ho tenim l'endemà i llavors venen unes clatellades...
Això té molt de perill, eh?
Què vol dir formació? Abans tu anaves al banc, a l'any 2008, no, què et val la casa? 250.000 euros, te'n don 30 més i vés-te'n de viatge i te compres el cotxe. Tio, això s'ha de tornar. Com ho penses tornar, això, si estàs cobrant 1.500 euros al mes? És que és un disbarat.
Altra cosa és qui permet que aquests operadors bancaris doncs, juguessin d'aquella manera, també. No?
M'he trobat en clients que me venien i diuen, m'he comprat la casa i tal. Jo, per exemple, no? Jo em vaig a vendre el meu pis i em vaig comprar la casa. Així de simple. No, és que els meus pares no em van ni venir ni de avalar, perquè jo no vaig demanar només el que necessitava per comprar el que em faltava. Clar, no, és que no ho necessito, bueno, però que no vull més diners, perquè els he de tornar. Clar, la meva resposta li va sorprendre el del banc. Dic, però és que aviam, és la meva feina. Jo no vull estar amb 50 anys pagant hipoteca. És que... M'explico? Llavors, què cal? Molta formació. Veus molts drames ara arrel de la poca formació mínima de les persones i també d'una educació familiar, perquè la meva mare, pobreta, que no tenia estudis, és la millor economista del món que vaig conèixer.
I tant.
Perquè amb la misèria que guanyava el meu pare dinàvem tots cada dia i a més estalviava. I esclar, quan veus que la generació anterior com gestionava els recursos que tenia, dius, però què estem fent? Ara guanyem disbarats, milionades i no estalviem un euro. No. És complicat, I ara aquesta situació està aflorant, És complicat perquè aquesta situació està aflorant.
La necessitat obliga i aquelles generacions, doncs, necessitats en tenien moltes i bé, doncs, no els hi quedava una altra que administrar perfectament tot allò que tenien. Susana, estem acabant aquesta entrevista abans, però et volia preguntar, bé, tu que has conegut l'impacte de la crisi de l'any 2008, en relació amb el que ens està venint i el que ens vindrà a partir d'ara, veus similituds, veus impactes diferents, com ho veus?
Bueno, la similitud és que quan una empresa no pot continuar davant, persona física particular ha de fer cortar, borrar, suprimir, està clar. I ha d'invertir en resoldre la seva situació. Això és el primer. Aquesta situació ara és nova per tots. Crec que el que han de ser és valents, afrontar, mirar-nos al mirall i veure quina és la nostra situació real, assimilar-la i buscar solucions, individualment, perquè cada cas és únic. I anar a buscar-ho amb el professional que toca. I quan no ho tens clar, busca'n un altre. Demana una segona opinió. Sempre, perquè els professionals, com els metges, no som Déu. I les persones són úniques. Per tant, el primer que hem de fer és reflexionar sobre la nostra situació, personal o empresarial, veure on estem, saber on estem i què podem fer. I per això has de tirar de mà dels que en saben. Perquè la solució la tenim a davant. El que passa és que hem de tenir la valentia d'assumir quin és el nostre punt en aquest moment.
Doncs una d'aquestes que en saben és la Susanna Gané, consultora empresarial, que avui ens ha acompanyat al Tal com Som de Ràdio Palamós. Susanna, moltíssimes gràcies per haver vingut a fer una miqueta de pedagogia i a donar a conèixer aquest instrument de la llei de la segona oportunitat, que segurament doncs, que pot anar molt bé a tanta i tanta gent.
Moltes gràcies a vosaltres i bueno, suposo que amb el temps doncs, a poc ho anirem coneixent més, això, que és una bona solució.
Gràcies, que vagi bé.
Molt bon dia.